Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 14 de març del 2026. Aquesta setmana s'havia de celebrar el judici contra dos activistes en defensa del riu Siurana per una acció del 2017. Ja de per si és una vergonya que per una protesta pacífica, on a més hi va participar molta més gent, aquestes dues persones hagin de passar pel jutjat. Però encara ho és més que aquest calvari judicial es vagi allargant durant anys i panys, ja que per quarta vegada, el judici s'ha suspès per temes de l'administració. Ja fa dies que diem que aquest país no funciona en molts aspectes, tampoc en l'àmbit judicial. Tot el dia sentim a dir que l'administració de justícia està col·lapsada i potser faríem bé en evitar que casos com aquests, que no tenen ni solta ni volta, es judicialitzin i centrar els esforços en allò que realment és important. A més, mentre tot això es va allargant, ningú té en compte el patiment personal que viuen els encausats. Des d'aquí, tot el nostre suport. De tot això en parlarem avui en un informatiu on també repassarem els registres de pluja més destacats que ens va deixar la borrasca Regina i l'estat dels embassaments de la comarca. També anirem al Parlament, ja que el projecte de la MAT va arribar a la Cambra Catalana i el govern considera que és indispensable. Així mateix us explicarem que la Diputació de Tarragona rehabilitarà el pont del barranc del Trenc entre el Molà i el Lloar i que el Consell Comarcal i Pimec han signat un acord per impulsar el teixit empresarial i afavorir la creació d'ocupació del territori. En un dia on entrevistarem el Quim Baquer, tècnic de projectes ambientals del GPEC, amb qui parlarem sobre el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Com dèiem a la portada, aquest dijous havia de tenir lloc el judici contra els dos activistes encausats arran d'una acció reivindicativa en defensa del riu Siurana l'any 2017. Andreu Escolà, del GPEC, i Anaïs Estrems, representant de la plataforma Riu Siurana Viu, estan acusats dels delictes d'usurpació i danys per haver participat en una acció en la que diverses persones es van concentrar a la sud, el punt del riu on l'aigua és derivada cap a l'embassament de Riu de Canyes, per tal d'impedir el pas cap al canal de derivació i que aquesta seguís per la llera del seu curs natural. Aquesta acció va motivar la denúncia de la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes, que ara sol·licita penes superiors als 4 anys de presó i sancions econòmiques que superen els 7.000 euros. Doncs bé, per quarta vegada el judici s'ha posposat i les entitats a les quals pertanyen els acusats denuncien que aquesta nova paralització del procés judicial representa un nou episodi d'un llarg i injust calvari judicial que s'allarga ja gairebé 9 anys. En un comunicat, la plataforma Riu Siurana Viu considera que aquestes contínues suspensions són una mostra més de la vulneració del dret a un judici sense dilacions indegudes, un fet que genera un profund desgast personal, econòmic i emocional entre les persones encausades, així com incertesa entre el conjunt de defensors del territori. Així exigeix a la justícia que posi fi a aquesta roda de suspensions i que es fixi definitivament una data per a la celebració del judici, garantint tots els drets processals dels acusats. Des de la plataforma denuncien també la criminalització de la lluita social i defensen la legitimitat de les accions pacífiques en defensa del medi ambient i els béns comuns. És per això que animen a tothom a sumar-se a les properes mobilitzacions per exigir justícia per als encausats i per al Priorat. També el Consell Comarcal del Priorat lamenta l'enèsima suspensió del judici i expressa la seva solidaritat amb les persones encausades, així com la seva preocupació pel patiment i la incertesa que comporta aquest continu ajornament del judici. Així mateix, l'ens comarcal reitera el seu posicionament a favor de la no judicialització de la defensa del riu Siurana. Totes aquestes notícies relacionades amb el conflicte de l'aigua arriben en un moment on, precisament, d'aigua no en falta gràcies a les pluges dels darrers mesos. I és que el pas de la borrasca Regina, la setmana passada, va tornar a deixar registres d'acumulació importants. Segons les dades recollides pel geògraf falsetà Joan Ramon Coll, durant l'episodi van caure fins a 105 litres per metre quadrat a Marçà, 99 a Falset, 98 a la Torre de Fontaubella, 95 a Cornudella o 90 als Guiamets. Això, lògicament, té un impacte en l'estat dels pantans. Sobretot, l'efecte de les pluges s'ha notat al dels Guiamets, que aquest dijous va arribar al 100% de la seva capacitat i va començar a sobreeixir. Aquest fet només s'havia vist en tres ocasions anteriors, el 1978, el 1994 i el 2003. Per la seva banda, el pantà de Siurana, que partia de més avall, també ha crescut i actualment se situa pràcticament al 70%. No ens movem del pantà de Siurana perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat el contracte per renovar els desguassos de mig fons de la presa. Així, es destinarà prop d'1 milió d'euros en els treballs, que estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa del FEDER de Catalunya 2021-2027. L'actuació rehabilitarà i modernitzarà els desguassos de mig fons a través de la substitució dels equips hidromecànics. En aquest sentit, es duran a terme actuacions consistents en la neteja de les reixetes de presa del desguàs de mig fons, la substitució de les vàlvules actualment existents a la cambra de vàlvules per unes altres més modernes i més segures, i la renovació dels blindatges dels conductes de sortida del desguàs de mig fons. En el marc dels treballs també s'instal·laran dues vàlvules de pas per a la regulació dels cabals de manteniment i de rang baix de manera més precisa. L'actuació també comportarà una renovació del sistema d'automatització i telecontrol. El govern de la Generalitat considera que l'AMAT és un projecte indispensable per a fer la transició energètica a Catalunya. Així ho va afirmar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la sessió de control al Parlament d'aquest dimecres. En resposta a la pregunta de la diputada d'Esquerra Republicana, Montse Vergés, que va incidir en les més de 14.400 al·legacions que el territori ha presentat al projecte, Paneque va dir que l'AMAT Escatron els Ovals La Secuita és diferent al d'altres projectes als quals el govern de la Generalitat s'ha oposat de forma contundent.
Però en aquest cas cal tenir en compte que ens trobem davant d'una infraestructura amb algunes particularitats. La primera és que és una línia de transport per la seguretat energètica i elèctrica del territori. I no cal que insistim en aquest fet quan veiem que en l'àmbit internacional diferents alteracions, no?, que està havent-hi tenen un impacte molt directe en l'àmbit energètic aquí a Catalunya. Per tant, la seguretat nacional en l'àmbit energètic és fonamental. Però a més, és una línia integrada al sistema elèctric que reforça el subministrament, que és una qüestió també important per al teixit econòmic i social, que ens permet integrar renovables, per tant ens ajuda a la transició energètica i substitueix una línia existent en aquests moments que serà desmantellada.
En aquest sentit, la consellera va destacar que les al·legacions poden ajudar a millorar un projecte que, segons ella, és important per al país.
En matèria d'energia, sempre que s'han plantejat projectes d'aquesta tipologia, el primer principi és defensar l'interès general i el bé comú i el màxim respecte al territori i paisatge. I en aquesta ocasió farem el mateix. Vostè ha fet esment a les al·legacions. Efectivament, doncs, aquestes al·legacions poden millorar el projecte, però sí que li volia remarcar també la importància d'aquesta infraestructura i quins elements també donen avantatges al territori, al teixit econòmic i social.
Des d'Esquerra, però, la diputada Vergés va denunciar l'important consens que hi ha en contra del projecte i la contradicció en què s'entra amb les candidatures del Priorat al Premi de Paisatge del Consell d'Europa i la UNESCO.
El territori afectat pel projecte de la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita, ha presentat 14.421 al·legacions. 14.421. No és una xifra qualsevol, és un crit del territori. Entre aquestes al·legacions hi ha les dels Consells Comarcals del Priorat, el Baix Camp i la Terra Alta, més d'una vintena d'ajuntaments i també les del món agrari i vitivinícola, amb denominacions d'origen i Unió de Pagesos, que ja alerten de l'impacte d'aquest projecte. Però també parlem d'una contradicció molt difícil d'entendre. Mentre el Ministeri de Cultura porta el Priorat a Europa com a candidat al Premi del Paisatge del Consell d'Europa i mentre el Departament de Cultura acompanya el territori en el camí cap a la UNESCO, es planteja una infraestructura que pot trinxar precisament aquest territori.
La diputada republicana va denunciar, a més, la servitud energètica que pateixen el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Mentre es projecten grans infraestructures de transport elèctric, molts dels municipis afectats encara es queden sense llum quan plou o bufa el vent. I sense anar més lluny, els municipis del nord del Priorat acumulen més de 72 hores de microtalls amb el que portem d'any. I això al territori té un nom molt clar, servitud energètica. Les infraestructures passen pel territori, els impactes es queden, però les decisions i els beneficis marxen lluny.
En successos us hem d'explicar que aquest dimecres un microbús que realitzava el servei alternatiu al ferrocarril va patir un accident prop de l'estació de Marçà. El vehicle va sortir de la via i va caure per un marge atropellant mortalment un home que realitzava tasques agrícoles. La conductora del vehicle, única ocupant, va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran del sinistre es van mobilitzar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers que van evacuar la conductora, van estabilitzar el vehicle i van recuperar el cos de la víctima, així com 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques amb suport psicològic. El Servei Català de Trànsit informa que la investigació per determinar les causes exactes del sinistre continua oberta. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. La Diputació de Tarragona rehabilitarà el pont sobre el barranc del Trenc a la carretera T-732, entre el Molar i el Lloar. Així ho va anunciar la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, durant la visita que va fer precisament al Lloar i també a Torroja del Priorat. Així doncs, ja s'ha començat a treballar en el projecte de conservació i rehabilitació del pont per tal de garantir la seguretat estructural, la funcionalitat i la durabilitat de la infraestructura. A més, les obres serviran també per eixamplar la secció transversal i millorar el pas simultani dels vehicles en ambdós sentits, i per tant, millorar la seguretat dels usuaris de la via. A més, durant la visita al Lloar, Llaurador va visitar el nou magatzem municipal, que ha comptat amb finançament de la Diputació. Així mateix, recentment també s'han col·locat plaques solars en equipaments municipals i s'han instal·lat carregadors elèctrics en el marc del programa de transició ecològica del Pla Impuls d'IPTA. A Torroja, per la seva banda, la presidenta de la Diputació va poder comprovar com estan les obres de rehabilitació de l'immoble del carrer de la Bassa número 6, que permetran que el municipi tingui un nou habitatge de lloguer públic. També va visitar el carrer del Forn, recentment arranjat amb el suport de l'ENS supramunicipal. El Consell Comarcal del Priorat i Pimec Tarragona han signat un acord per establir accions concretes que impulsin el desenvolupament econòmic i l'ocupació al territori, oferint suport tècnic a diferents programes i iniciatives i potenciant l'eficiència de la concertació territorial. El conveni estableix un compromís mutu per fomentar la concertació i el consens, generar projectes innovadors amb impacte territorial, potenciar l'esperit empresarial i la qualificació del capital humà, així com oferir coordinació i suport tècnic als programes de desenvolupament local. Durant l'acte de signatura, ambdues institucions van coincidir en la necessitat d'impulsar actuacions conjuntes alineades amb els objectius compartits. El GPEC ha fet balanç del primer any de treball en el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat. Així mateix, també ha donat a conèixer quines seran les principals actuacions previstes per aquest 2026. Com que nosaltres ho volem saber tot, hem convidat una vegada més al Quim Baquer, un dels tècnics del GPEC encarregats del projecte. Bon dia, Quim.
Molt bon dia.
Comencem, si et sembla, demanant-te que ens expliquis una mica, així per sobre, què és aquest projecte del Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat.
És un projecte ambiental que es basa en l'educació ambiental, es basa en l'ús públic, es basa en la gestió ambiental i també es basa en estudis, no? Una mica barrejant-ho tot, intentant que sigui multidisciplinar per tal d'integrar doncs, tots aquests actors dintre del mateix projecte i que té com a producte final un pla de gestió que el que intentarà fer és plantejar un model de gestió a futur de tota la xarxa Natura 2000, és a dir, de la biodiversitat protegida que tenim aquí a la comarca i en general a la conca del Siurana.
Entenc, doncs, que l'objectiu final, no? La finalitat del projecte és que quedi han definit doncs, aquest pla de gestió i de conservació una mica, no? Per protegir una mica l'espai natural, diguem-ho així.
Sí, correcte. Nosaltres estem sentant una mica les bases, estem començant a fer actuacions de conservació, no? Que és extreure espècies invasores i ficar autòctones, amb totes les conseqüències ecològiques que això té. I a més, doncs, estem fent estudis que, per una banda, determinaran els impactes positius o negatius que estan tenint aquestes actuacions i, a més, per altra banda, ens permet obtindre una informació amb la qual després poder planificar i gestionar de cara a futur doncs, tota aquesta biodiversitat i tot aquest patrimoni natural que tenim, que és molt ric.
Entenc, però, que no deu ser fàcil quan se tracta del riu Siurana, que és un riu que bona part del riu desapareix.
Doncs sí, correcte. És una mica complex parlar d'ecologia fluvial i parlar de gestió fluvial sense parlar d'aigua, perquè doncs, bàsicament és la massa d'una pizza, com si parléssim, no? És la base, són els pilars fonamentals de lo que seria l'ecologia fluvial.
Ara parlaves d'aquests diversos àmbits de treball, no? Per una banda, heu fet seguiment i recerca de l'estat actual del riu. Explica'ns una mica quins resultats heu obtingut aquest any que heu anat fent coses.
Hem obtingut resultats dispars, és a dir, hi hauria moltes espècies que per distribució i esperança, és a dir, com diguéssim, per el resultat esperat esperaríem trobar-les i no ens les hem trobat, no? I això són notícies negatives. Després també hem trobat que hi ha espècies les quals estan en regressió o en poblacions molt baixes arreu de Catalunya i que aquí al Priorat, a la Conca Siurana, les tenim en poblacions sanes o com a mínim existeixen, la qual cosa és una cosa molt positiva, no? A més a més, el riu Siurana forma un corredor de migració d'espècies i el que seria la serralada on ens trobem és un límit tant nord com sud de la distribució de moltes espècies, no? I ens hem trobat resultats dispars, des de valors ecològics del riu a través d'índexs que són positius en alguns punts, són negatius en els altres, no? I el que està clar és que s'han detectat uns impactes principals, que són la presència d'espècies invasores i la manca d'aigua, no? Que són els grans dos pilars de l'impacte ambiental dintre del que serien els ecosistemes fluvials del Priorat.
Uh-huh. Ens pots posar algun exemple d'això, d'aquestes espècies, no? D'aquesta banda més positiva, no? I d'aquesta banda negativa?
Doncs, per una banda tenim, comencem per lo bo, no? Que sempre dona una mica més d'alegria, tenim una papallona que es diu Escac de Ponent, que és una papallona que ha desaparegut de tot el que seria el sud de Catalunya, des de Barcelona cap al sud, i que ara actualment només es troba a les immediacions de lo que seria el Priorat i al voltant, i no sé, és bastant interessant veure com una papallona que ha desaparegut de tot arreu, l'únic lloc on s'està conservant és aquí, no? I altres espècies com per exemple la rata d'aigua, la llúdriga, l'hem detectat a través del projecte en diversos punts del riu Siurana. No sé, estem obtenint informació molt, molt xula, molt interessant i molt esperançadora de coses que potser no sabien o es creien o s'intuïen, però no hi havia fets demostrables que ho poguessin permetre afirmar-ho, i ara podem. I per l'altra banda, doncs, les espècies que podrien ser negatives, bueno, la primera que tothom pues, més o menys té sonada, que és el cranc americà, no? Que és una espècie però que malauradament gairebé es dona com per inactuable, en el sentit de que està tan extensa i la seva capacitat de persistir és tan gran que no hi podem fer res, o seria molt difícil actuar-hi. I després tenim espècies com la canya que tots pensem quan anem al riu, no? Aquesta canya tan alta, tan grossa, que és una canya que és invasora, que el que provoca és el desplaçament de les espècies que hi haurien d'haver, les quals creen unes condicions que permeten que hi hagi unes espècies que si no hi ha aquests arbres autòctons, aquestes espècies autòctones no hi poden ser i en conseqüència hi ha uns desajustos i hi ha ecologia quan parlem de que una cosa canvia, no és només que desapareixi una part d'aquest trencaclosques, sinó que aquest trencaclosques a poc es va desfent perquè tot interactua amb tot, llavors correm també aquests riscos, no? També hem detectat espècies noves, invasores, com el cranc senyal, que és una nova espècie de cranc invasor, o també la corbícula, que és una petxina provinent de l'Àsia, que pues, no és natural d'aquí i ha arribat també i canviarà les condicions de dintre l'aigua i en conseqüència, com ja he dit abans, a fora de l'aigua però ara dintre no, canviar aquestes condicions dintre de l'aigua implica canvis en les estructures de les poblacions.
Uh-huh. I com pot ser que una petxina de l'Àsia arribi al riu Siurana? És que...
Sí, no? Caminant segur que no. La hipòtesi més probable és l'aqüicultura, és a dir, les peixeres aquestes que la gent té a casa, que hi fica peixos exòtics, que hi fica o a les bases, no? I llavors és una petxina que, com totes les petxines, és filtradora i, per tant, et fa que l'aigua sigui menys tèrbola. Llavors, la gent l'utilitza per netejar de forma natural les piscines, piscines no, perdó, les
bases.
Exacte. Llavors, què passa? Que aquesta acaba, té una fase en la qual s'enganxa les brànquies dels peixos i, per tant, té molta més capacitat de moure's en el sentit de que un peix es mou al llarg del riu de forma molt més fàcil que una petxina, no? Llavors, la hipòtesi més probable és aquesta, que provingui d'una peixera o d'una bassa de l'aqüicultura i que de forma voluntària o involuntària s'hagi alliberat. Igual que, per exemple, a Marçà es va trobar un axolot, que
Sí. També parlaves de que s'esperàveu trobar algunes espècies que finalment no heu trobat.
Hem fet estudis de rata cellarda i de musaranya aquàtica, que són petits mamífers que per distribució, per hàbitat, per recursos, és a dir, doncs per menjar, per, no? Una mica totes aquestes condicions, esperaríem trobar-nos i que finalment doncs no hem trobat. També, per altra banda, la no presència, o sigui, la no detecció no implica l'absència, implica la no detecció. Potser que no, hem de continuar...
No vol dir que no hi són.
Exacte.
Val, quan vau començar totes aquestes tasques, no? Estàvem en plena sequera, ara mos sobre l'aigua. Com ha canviat la situació?
Sí que hem notat canvis i canvis positius, no? En el sentit de dir, veníem d'una sequera on es notava molt que l'ecosistema estava molt castigat, no només els ecosistemes estrictes de ribera, sinó en general vas caminant pel terme i veus que els pins, hi ha molts pins secs, que tot estava molt, que estava patint, però al final també doncs, venim d'un règim mediterrani, no? Venim d'un lloc que ens hem d'acostumar més, la tendència és aquesta, a cada cop més sequeres i climes més extrems, i sí que ho hem notat, per exemple, a l'hora de fer els estudis, que clar, del primer any que era tot molt sec, ara que hi ha bastanta aigua, la biodiversitat això s'ho nota, i en conseqüència doncs, estem veient crescudes en certs grups taxonòmics, o sigui, en certs grups d'animals, i això és interessant. El que passa que també ens és perjudicial perquè nosaltres utilitzem aquests estudis per comprovar els impactes ambientals que generem amb les nostres actuacions. Llavors, que hi hagi canvis ambientals tan grossos ens suposa que la progressió de les dades no pugui tindre, o sigui, pugui arribar a no tindre relació amb la nostra actuació, no?
Sí. També feu accions de gestió, com per exemple tasques de restauració fluvial, extracció de fauna invasora, abans parlaves de les canyes, no? També recuperació d'hàbitats. Què heu fet durant aquest any?
Doncs la lògica que hem seguit és l'extracció d'espècies invasores vegetals per poder recuperar l'hàbitat, és a dir, l'hàbitat entenent-lo com un grup d'espècies vegetals que formen una comunitat i que creen unes condicions concretes per a la fauna. I llavors el que hem fet és començar des de dalt de tot del riu Siurana i anar baixant a extrair la canya, perquè la canya el problema que té a l'hora d'extreure-la és que l'arrel, quan venen riuades, s'arranca i baixa riu més avall i acaba colonitzant nous espais. Llavors el que hem fet per evitar això és començar des de dalt i anar baixant, perquè llavors tot el que anem tinguent net, diguéssim, doncs ja no se'ns tornarà a colonitzar, o és més difícil que se'ns colonitzi. I bàsicament hem estat extraient aquesta canya i substituint-la per espècies autòctones. Com ho hem fet això? Hem anat al mateix lloc on anem a fer l'actuació, hem agafat esqueixos i llavors, els hem reproduït en viver, i un cop ja estava extreta la canya i en el temps òptim de d'estació de l'any, hem anat i hem plantat aquestes espècies autòctones, amb l'objectiu de no perdre la genètica local, perquè la genètica local és la que ens permetrà un major èxit a conseqüència de que té una adaptació perfecta a les condicions d'aquell lloc, perquè hi ha estat vivint sempre.
Se fa estrany, no?, també una mica a... quan parlem de la canya, no? Vull dir, tots estem acostumats a veure canyars tremendos per tot arreu, i clar, és una planta invasora, no?
Bueno, i que se li ha donat un ús, perquè totes les cases abans, els canyissos al sostre, doncs, estaven fets d'això, i, bueno, és com també al final, igual que el cranc blau al delta, no?, que ha arribat, però com que doncs, té un valor gastronòmic, doncs també se li fa un ús.
Sí. Finalment, també... heu dut a terme accions de divulgació i educació ambiental. Què ens pots explicar en aquest sentit?
En aquest sentit, doncs, bueno, hem volgut també integrar les escoles i bueno, també hem fet tallers per a la ciutadania, no?, dintre d'aquest projecte, i pues, una mica els hem explicat les condicions, hem volgut divulgar sobre el patrimoni natural, perquè creiem des del GPEC que és molt important que l'educació, entenent-la com una eina de prendre consciència i, per tant, de presa de valor d'aquest patrimoni que tenim. I, doncs, amb les escoles els hi hem explicat el projecte, hem preparat planter i també l'hem anat a plantar amb algunes escoles, o amb altres hem anat a fer excursions al riu, no?, per intentar, doncs, trobar la fauna. Els hem explicat els seguiments que fem, o sigui, els estudis que fem, però d'una forma molt més pràctica. Per exemple, tenim càmeres de fototrampeig, que són càmeres que fan fotos a fauna, doncs hem anat al propi lloc i hem ensenyat totes les fotos, no?, que ha detectat aquella càmera, perquè els nens siguin conscients de tota la, de tots els animals que hi ha, no?, que molts cops t'ho ensenyen a classe amb una foto i dius, ah, mira, doncs un té això, però que és un animal una mica marciano, però quan el veus realment, que veus veus el lloc exacte on estava, no?, exacte, te'l fas més real.
I totes aquestes accions les dueu només a terme a lo que és los voltants del riu Siurana o també feu los afluents i el resto de la conca, vaja?
Doncs per una banda tenim lo que seria la zona de planificació, que seria per fer el pla de gestió, que és tota la conca del riu Siurana, i per l'altra banda tenim la zona d'actuació. La zona d'execució és tota la xarxa Natura 2000 no gestionada dintre de la conca del riu Siurana, que traduïta a una cosa més entendible, seria el riu Siurana com a tal, una com circunferència per la zona de Porrera, i com per damunt del pantà de Siurana hi ha una altra zona que també tenim d'actuació. No? Bàsicament seria el curs principal a nivell executiu, i el que passa que després, per exemple, hi ha el cofinançament que ens ha permès aconseguir contractacions, per exemple, amb el Parc Natural i ampliar aquesta recerca d'informació a escala de conca, perquè tenim dades preses per nosaltres del riu Montsant i dades del riu Siurana, i ja tenim una visió de conca que és molt interessant.
Que de fet va ser aquí on vau detectar, per exemple, la presència de la llúdriga, no?
Exacte, el primer cop que la vam detectar amb fototrampeig va ser allí sota del pantano de Margalef.
I per aquest 2026, quines accions teniu previstes?
La reproducció una mica de tots aquests seguiments, no?, per tindre com un patró històric i poder tindre una mica de dades històriques del procés. I també continuar amb l'educació ambiental. Nosaltres ara, amb el que seria l'ús públic, aquest primer 25 vam fer un anàlisi del que serien els impactes i una mica els perills i les amenaces que té el riu en aquest aspecte. I ara estem planificant una mica les actuacions com per intentar mitigar el que serien aquests impactes dintre del riu.
I entre aquestes actuacions mos pots fer alguna pinzellada?
Sí, principalment és cartelleria per la conscienciació. És a dir, nosaltres hem detectat una sobrefreqüentació, per exemple, dels gorgs de la Febró a la cua, a la capçalera del riu, i altres punts, no?, que són una mica crítics en punts concrets de l'any on, per les seves condicions, són un atraient pel comú de la població. I llavors, normalment, un lloc, quan millor es conserva, és quan menys freqüentació té. Llavors, si aquest lloc ja ha de tindre molta freqüentació, intentar tindre canals d'informació i de sensibilització, considerem que és una bona eina com per intentar reduir aquests impactes. No?
El projecte ha de durar fins a l'any 2027. Quines expectatives finals teniu?
L'expectativa final és la creació de dos documents. Per una banda, el manual de bones pràctiques en agricultura i ecologia, que el que vol és com una mica ser la continuació d'aquell manual que va treure el Consell Comarcal de Resiliència al Canvi Climàtic, però aplicant la resiliència al canvi climàtic i també la conservació, no?, una mica del patrimoni i de la biodiversitat, perquè hem d'entendre l'agricultura i el patrimoni natural com una sola realitat, perquè al final no existeixen murs que separin al 100% els cultius i el medi natural, no? Llavors, aquestes interaccions existeixen i quan més sanes siguin, més benefici hi haurà tant pel medi ambient com per l'agricultura, i en conseqüència hi haurà més beneficis per a la societat, no? I per altra banda tenim el pla de gestió, que és un document final que obtindrem a l'acabar el projecte, i el que ens permetrà és recopilar tota aquesta informació que hem obtingut, plantejar les formes de donar una continuïtat a aquest projecte, ja sigui amb futures subvencions o com a mínim que quedi per escrit aquest treball i que per tant es pugui materialitzar per tant nosaltres si tenim els recursos o altres actors del territori en el cas de que tinguin voluntat i capacitat.
Sí, perquè clar, suposo que aquí les administracions s'haurien d'apuntar, no?, una mica, perquè això s'acaba al 2027 i la conservació i la gestió de l'ecosistema fluvial s'ha de seguir fent, vull dir, o ja està, s'ha fet això i ara ja està, aquí es queda tot, no pot ser. Per tant, algú s'hauria de tindre en compte, vaja.
Correcte. Això queda en mans de les administracions públiques i nosaltres estem a l'espera. La nostra voluntat és continuar fent feina i busquem finançament de sota les pedres per continuar ho puguem fer, però clar, al final existeix aquesta realitat de que si no hi ha recursos...
Bueno, la sensibilitat també hauria, la sensibilització també hauria d'arribar doncs, a les administracions.
Però bueno, com a mínim nosaltres és això, que farem aquest document i per tant intentarem donar-li una continuïtat encara que no existeixi un finançament, en el sentit de que aquest document ja implica una continuïtat a nivell teòric de, dels passos a seguir, no? De, i dels objectius i de les febleses, que si algú s'hi fica un altre cop no comença de zero,
ja, sinó ja que hi haurà una feina feta ja.
Exacte.
Bé, doncs, moltes gràcies, Quim, per haver acceptat una vegada més la nostra invitació. Ja saps, qualsevol cosa que ens vulgueu fer saber, nosaltres encantats de tindre-us aquí.
I no res, continuarem lluitant pel Siurana i vetllant perquè aquesta injustícia no es continuï donant. Moltes gràcies.
Doncs queda dit i que vagi molt bé.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu es va haver de conformar amb un empat a un gol en el partit que el va enfrontar a les Borges del Camp. El maig va estar molt igualat i l'empat a zero inicial no es va trencar fins al minut 80, quan els del Baix Camp es van avançar al marcador. Malgrat això, 5 minuts més tard, Robert Sánchez tornava a posar les taules al marcador i establia l'1-1, que ja seria definitiu. Així doncs, el Falset suma un punt més i és segon a la classificació amb 42, a 4 del líder, l'Hospitalet de l'Infant. El Porrera, per la seva banda, no va jugar aquesta setmana, ja que el partit que l'havia d'enfrontar amb el Montbrió es va ajornar. Els porrerans són 11ens amb 10 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Porrera s'enfrontarà avui a les 5 a casa contra el Reus City Academy. El Falset no jugarà, ja que el seu rival, el Reus de tota la vida, es va retirar de la competició. En futbol sala, el Priorat Nord va aconseguir una important victòria per 9 gols a 2 davant d'un dels equips de la part alta de la classificació, el Palau d'Anglesola. Els del nord de la comarca es van avançar ben aviat, al minut 2, gràcies a Oriol Espasa, però els lleidatans van capgirar el marcador. A 10 minuts pel final, però, els prioratins van engegar la màquina golejadora i van fer els 8 gols restants. Obra de Pochi Xerxa, Miquel Baiget, Arnau Rofes, Sergi Castillo i Pau Anguera. D'aquesta manera, el Priorat Nord suma els 3 punts i s'apropa als equips que marquen la permanència. Continuen 11ens, però amb 19 punts. I en aquesta jornada, l'equip de la nostra comarca té una bona oportunitat per seguir sumant, ja que rebrà el QE, l'Experience Amposta, que només ha sumat 4 punts en tot el que portem de temporada. El maig es disputarà dissabte a les 7 al pavelló poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Priorat Nord B va perdre per 2-4 davant de la presentació de Reus. Els dos gols d'Arnau Rofes no van ser suficients per plantar cara al segon classificat. Així doncs, els nois del Nord seguiran QEs una setmana més amb 6 punts. Avui, a partir de la 1, els prioratins visiten un rival directe a la part baixa de la taula, el Club Futbol Sala Reus B. A l'altre grup amb representació prioratina, els partits que havien d'enfrontar els Guiamets i el Marroig i el Capçanes i el Montbrió es van suspendre a causa de la pluja. Aquest dissabte, el Capçanes jugarà a partir de 4:45 a la pista del Batea, mentre que a les 6 el Marroig rebrà el Ribarroja. Els Guiamets jugarà demà a les 12 a la pista del líder, el Montbrió. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 6-3 en la seva visita al Gandesa. Les noies van començar encaixant 3 gols, però a poc a poc es van anar posant en el partit gràcies a les dianes de Xènia Sant Romà i Juliet Pitts. Malgrat això, en el tram final, les gandesanes van fer 2 gols més que sentenciaven el maig. Per tant, les prioratines tanquen aquesta jornada en l'última posició amb tan sols 7 punts. Aquest cap de setmana, les noies rebran el Puig Pelat avui a partir de 6:45. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que, després de la passada, que vam tindre pluges abundants, ha estat bastant tranquil·la, sense pràcticament precipitacions, i ara aquest cap de setmana estem sota els efectes d'un sistema frontal que està passant en aquests moments, deixa alguna pluja, poca cosa, i després aquesta situació tindrà una tendència a girar vent de vents cap al nord, bastant forts, i una baixada de les temperatures. Una baixada que durarà poc, perquè a partir del dilluns tornaran a pujar d'una forma moderada. definitiva, cap de setmana mica alterat pel vent i quatre gotes, i una situació que de moment es va entrar tranquil·la pels propers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèries, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1888, una gran riuada de l'Ebre feia que a Saragossa portés un caudal de 3.800 metres cúbics per segon.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.